COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia. 20 minuts que passen de les 12 des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És divendres 3 de novembre, el dia en què possiblement la paraula més repetida a la majoria de converses sigui desastre. I la segueix de prop despropòsit. I és que la situació ha arribat a límits que pensàvem que mai veuríem i que eren francament evitables per totes les parts implicades. Arribats en aquest punt, convindria deixar de voler mostrar múscul i no oblidar aquella altra paraula tan important, el parlem. Però parlem, si us plau, fora de tribunals i a poder ser fora de presó, així podrem tenir una conversa normal. I també unes eleccions el proper 21 de desembre, no ho oblidem, lleugerament normals. Caldrà poder votar amb normalitat i no amb la víscera, pel bé de tots. I encara que hi ha dies que ens fa molta bola, tot plegat, i posarem música, intentarem obrir avui un petit parèntesi des d'ara i fins a 2:15. Avui al programa sona Elton John, perquè tal dia com avui era número 1 amb aquesta cançó. Even when you die, oh, the press still hounded you, all the papers had to say was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Fa 20 anys, que era número 1 amb aquesta cançó d'Elton John. Avui al programa repassarem tota la informació de les nostres comarques. Parlarem també amb l'escriptor Julio Ricardo Trigo, que acaba de guanyar el Premi Néstor Luján amb la seva novel·la L'Homenatge. I vindrà també el nostre DJ particular, el Juanjo Odena, per omplir de bona dosi de rock and roll el disco COPE. A partir de la 1 agafarem la 2:40 per parlar amb COPE Lleida i per fer-los propostes per aquest cap de setmana i repassar la cartellera. Recordin que els acompanyarem en directe fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0 des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Avui tenim un cel amb alguns intervals de núvols alts a les comarques de Tarragona. Continuarem així, tot i que aquesta hora, a més, se li suma alguns núvols baixos que podem trobar, boirines, la presència de bancs de boira que han d'anar marxant. Les temperatures no variaran gaire, tot i que poden pujar un palet més. Fins i tot arribarem als 25 graus en zones com a Tortosa, a la resta, Tarragona, Reus, fins i tot a Gandesa o al Vendrell, la màxima marcarà els 22-23 en conjunt. El vent al litoral bufa una mica de garbí, pot ser bastant intens en alguns moments i a la resta continua suau, variable, amb tendència durant les hores centrals del dia a bufar vent de sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. Per tant, entrem en matèria. La xifra del matí a aquesta hora són les 2.902 persones que s'han sumat a les llistes de l'atur a Tarragona al mes d'octubre. Ara mateix hi ha 50.452 persones a l'atur. Això sí, si mirem les xifres en perspectiva, amb la de l'octubre de l'any passat, hi ha 4.000 persones menys a les llistes. Catalunya és la demarcació on més ha pujat l'atur aquest octubre. En plana política, manifestacions i concentracions arreu de la demarcació. Aquest dijous al vespre, més de 5.000 persones manifestaven a Tarragona per l'empresonament dels ja exconsellers de la Generalitat. La plaça de la Font era novament el punt de trobada de la concentració, on s'ha reclamat llibertat per als presos i s'ha cridat perquè es paralitzi el país amb la convocatòria d'una vaga general. Escoltem el coordinador local de l'ANC a Tarragona, en Carles Xavier Gómez.
Indignació, no, ganes de plorar, no. Molta, molta indignació. El que passa que els que d'alguna manera estem una miqueta davant intentem mantenir el cap una mica fred perquè la gent està molt esvolotada i el que volem és fer les coses com sempre hem fet, mobilitzacions pacífiques i no violentes.
Concentracions també a Reus, al Passat Mercadal, també al Vendrell, a Torredembarra, a Valls, a Montblanc o Tortosa. Per avui, a partir de les 7, l'ANC ha convocat també concentracions davant els ajuntaments.
I hores abans de conèixer aquesta notícia de la presó sense fiança per Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers que van declarar a l'Audiència Nacional, l'alcalde de Tarragona assegurava que, tot i que no li agradaria que ningú vagi a presó, cal respectar la justícia. Més conseqüències polítiques: el Partit Popular ha abandonat el govern del Consell Comarcal del Baix Camp. Els dos regidors asseguren que la decisió ve després d'una advertència d'expulsió del president del Consell, que és del PDeCAT. Abandonen, per tant, el govern del Consell Comarcal, diuen, per la situació processal dels antics càrrecs de la Generalitat i descriuen la decisió com a profundament equivocada. Els regidors entenen que la decisió d'expulsar el PP de les institucions és un fet ja viscut al passat, com el pacte del Tinell suposa la ruptura del pacte tancat a l'inici de mandat. I per altra banda, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha adreçat una carta al delegat del govern, Enric Millo, per preguntar-li qui assumeix les competències dels delegats territorials destituïts del passat dimarts. Bel ha explicat que està pendent de poder parlar amb Millo per telèfon per conèixer amb qui han de contactar en situació d'emergència.
Pot semblar que té poca transcendència, però no té, perquè en casos d'emergències, de l'activació d'algun pla d'emergències o que es produeix alguna situació d'emergència, qui ens coordinava i qui ens donava la informació als alcaldes era el delegat del govern, i per tant, doncs, simplement per a que ens clarifiquen què és el que tenen previst. També és veritat que m'adreço al senyor Millo perquè no sé a qui adreçar-me.
Còpia Tarragona.
Estàs informat.
I ara sí, les obres de desmantellament de l'antiga variant de l'A7 de Tarragona, que ja estan en marxa, permetran situar un aparcament dissuasiu a mig termini connectat amb el bus urbà. Les obres han d'acabar mitjan de desembre i la idea és que aquesta zona es converteixi en un aparcament perquè aquells que vinguin de Llevant i de fora de la ciutat hi puguin deixar el cotxe i moure's cap al centre en transport públic. Ho ha explicat l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros.
Tirem a terra una muralla que s'hauria d'haver tirat a terra ja feia temps. Això és una molt bona notícia i generem un espai nou lliure d'aparcament i de serveis. Sabeu que aquest espai no podrà ser mai edificat perquè és zona de lliure d'edificació i, per tant, això també és molt important. Són uns 800 metres aproximadament d'antiga carretera nacional Circumval·lació.
De moment, quan acabin les obres, l'espai serà un aparcament lliure d'uns 800 metres de l'antiga carretera que prestarà servei al nàstic i les instal·lacions del voltant. I encara més obres, l'entrada a la ciutat de Tarragona per l'avinguda Ramon y Cajal estarà tallada la setmana vinent, entre el 6 i el 10 de novembre. S'hi faran treballs de reparació de l'estructura del pont de la 340 sobre el riu Francolí i això obligarà a tallar carrils d'entrada des de les 6 de la matinada de dilluns a la 1 del migdia de divendres següent. Una bona notícia, la llegim avui al delcamp.cat. La nova escola de la Rabassada estarà llesta el 2019. Fins ara es feien les classes en barracons. El nou edifici havia d'estar ja el curs passat, però fins ara no s'han adjudicat les obres. Sembla que finalment el curs 2019-2020 estarà enllestida, però encara queda una altra escola en barracons a Tarragona, la de Ponent, a Camp Clar. I sense deixar la ciutat de Tarragona, l'Ajuntament ha congelat per quart any consecutiu els impostos i taxes municipals. Queden congelades, per tant, taxes com l'IBI, les escombreries, l'impost de vehicles de tracció mecànica o l'IAE, també les llicències d'obres i obertura d'establiments. A més, continua el pagament fraccionat en 10 mensualitats i el pagament avançat es bonifica amb un 2,5%. Per cert, pel que fa a l'impost sobre vehicles, s'incrementa la bonificació per als híbrids. I atenció també al que llegim avui al Diari de Tarragona. Les càmeres de vigilància del barri de Sant Josep Obrer de Reus estan ja instal·lades, però no funcionen. Havien d'entrar en marxa a primers de mes, però de moment se n'ha retardat l'entrada en funcionament i no hi ha data. Això sí, una patrulla de la urbana custodia les càmeres les 24 hores. Acabem fent una repassada als diaris. El Diari de Tarragona avui en portada diu: el govern en prisió, al Reus Digital, el cinema torna a Reus 7 mesos i 3 dies després, i al delcamp.cat a aquesta hora destaquen que Tarragona s'encén contra l'empresonament del vicepresident i dels 8 consellers. Al Tarragona 21, prop de 7.000 republicans exigeixen llibertat i vaga general a la plaça de la Font, i finalment al diari Més, la jutgessa envia presos sense fiança Junqueras i 7 exconsellers. Amb això arribem al punt de 2:15. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Página cero.
Vinga, continuem amb el programa. Avui és un Pàgina Zero especial, perquè avui hem de celebrar un premi, donant l'enhorabona, al Julio Ricardo Trigo, que acaba de guanyar el Premi Néstor Luján 2017 amb la novel·la L'Homenatge. El Julio el vam tenir fa uns mesos aquí al programa per parlar d'un altre llibre, però avui, escolta, Julio, em fa molta il·lusió tornar-te a trucar per felicitar-te. L'enhorabona i bon dia.
Que bé, moltes gràcies.
Escolta, no sé com li sente a un quan rep el Premi Néstor Luján, a veure.
Home, a veure, és un premi important des del panorama del nostre país, és un premi a la novel·la històrica, que n'hi ha molt pocs, i també és un premi que, bueno, que patrocina una gran editorial, i tot això és important, no? Però sobretot també perquè un premi sempre te dona l'oportunitat de, bueno, d'arribar a més lectors i lectores, de que la novel·la es vegi una mica més. Bueno, sempre és una cosa que realment de cara a la teva literatura és important, no?
Uh-huh. A més, jo crec, no sé si t'ha fet, mira, especial gràcia, si ho podem dir així, perquè a més tu, de fet, vas poder entrevistar, no?, al Néstor Luján en el seu moment.
Sí, clar, jo, bueno, saps que vaig treballar de periodista de 30 anys, i aleshores vas conèixer el Néstor Luján, li vas entrevistar a la Rambla, i bueno, una de les coses que jo pensava sempre d'ell, que vas parlar en ell i vam estar parlant una bona estona d'això, era que ell tenia una visió molt rigorosa de la història, però al mateix temps tenia una visió molt lúdica, no? I penso que és una combinació important de cara a la ficció i que, bueno, em va fer molta il·lusió compartir aquests moments amb ell, no? Clar, el fet ara de rebre un premi que porta el seu nom, bueno, és una mica com tancar el cercle, no? Mm-hmm. És un cercle molt bonic i molt satisfactori. Mm-hmm.
Escolta, parla'ns una mica d'aquest homenatge, a veure, d'aquesta novel·la. D'on parteix i per on ens portes?
Mira, és una novel·la que parla de finals, però parla de finals quan aquests finals donen peu a una vida diferent, a una nova vida, no? Jo sempre intento buscar aquestes petites escletxes de la història que ens permeten o que contenen a dins tota la història, no? I va haver un fet que va cridar molt l'atenció, que va ser quan la Lluïsa Denís, que era la vídua de Santiago Ruiseñol, el senyor feia cosa d'un any que havia mort, doncs havia de lliurar les claus del Cau Ferrat a l'Ajuntament, perquè la idea de Santiago Ruiseñol havia estat que el Cau Ferrat passés a ser un museu, no? Uh-huh. Sobre el modernisme. I aleshores, tres o quatre dies abans d'aquest lliurament de claus, jo poso al Cau Ferrat una sèrie de personatges històrics i altres no històrics i monto una ficció que és una mena de revisió del modernisme, però jo m'agrada dir de revisió íntima del modernisme, no? I bueno, va ser una mica el punt de partença, no? I després, clar, trobar-se aquest poble tan meravellós, tan ple d'història com és Sitges, doncs sempre n'hi ha moltíssimes coses a explicar, no? Uh-huh. Però la idea inicial era que aquest moment clau, de lliurar les claus, valgui això, doncs me va cridar molt l'atenció i va pensar que era un punt d'inflexió, un punt de tancament, de final, però al mateix temps un punt d'obertura cap a altres escenaris, no?
Uh-huh. Per tant,
vitals com fa el moviment, no?
Clar. Per tant, ens situem a Sitges, anys 30, i, escolta, parlem de novel·la històrica, evidentment aquí suposo que a banda de les llicències, diguéssim, de ficció, que això que tu dius, no?, personatges reals i no reals que conviuen en aquesta novel·la, la feina de documentació suposo que ha estat important i llarga, no?
Home, mira, hi ha una cosa molt important quan és que és novel·la històrica i és atendre que realment lo important és que és una novel·la, que és una ficció.
Ja. Yeah.
Després, històrica és un adjectiu que li posen i que li posa i que, evidentment, la documentació és rigorosa. Però està clar també que cuando escribes una novela histórica, escribes una novela. Y que si realmente Alessis, se miente a tot el que és realment històric, doncs no feies una novel·la, feies un llibre d'història. I per això ja hi ha magnífics historiadors en aquest país, no? Aleshores, es tracta de fer una ficció de que tingui una base històrica potent i al mateix temps de moure uns personatges que siguin capaços d'encandilar el lector o la lectora, no? I això és una mica la base, no?
Uh-huh. Escolta, Julio, la darrera vegada que vam parlàvem de l'objectiu del crim aquí al programa, estaves ja treballant amb aquest homenatge en aquell moment. Quant temps has estat treballant en aquesta novel·la?
Ui, aquesta és una novel·la que ve de lluny i que, bueno, aproximadament l'hauré treballat un parell d'anys. I, bueno, ha estat una cosa tranquil·la perquè, saps que de vegades treballem diverses coses a la vegada. I també el que s'ha de tenir en compte és que un procés de documentació pot ser llarg, no? I que el procés de documentació no té res a veure en el temps d'escriptura, no? Que són molt diferents. De vegades un procés de documentació te porta molt més temps que un procés d'escriptura, no? Sobretot en aquestes novel·les històriques. I bueno, jo sempre faig un procés de documentació molt rigorós, un procés en el que també pren part la meva faceta com a fotògraf, i sí, perquè jo quan escric una novel·la el que faig abans són 3.000 fotografies, saps? I llavors a partir d'aquí, diguem-ne que com a fotògraf, com a apassionat del món de la imatge, el que fas també és captar o capturar aquells escenaris en els quals s'ha de passar la novel·la, no? És un procés també, diguem-ne que en les meves novel·les hi ha tres processos, el procés d'escriptura, que és l'últim, i però abans d'això ve un procés de documentació i un procés fotogràfic que m'ajuda a establir tots aquells escenaris en els quals ha de passar la novel·la, no?
Això és fantàstic.
Però això és molt important.
Clar, això és fantàstic. O sigui, et fas com si fos un storytelling, no?, del que faríem com si estéssim fent una pel·lícula. O sigui, primer hi ha les imatges,
exacte,
i en base a això escrius.
Clar, jo penso que el cinema, la imatge, diguem-ne, les històries en imatge, s'han donat moltes oportunitats als escriptors d'aconseguir, diguem-ne, canviar les tècniques i les estructures de les nostres novel·les. També és cert que en el moment de l'iniciament del cinema, tu ho saps, per exemple, el Griffith, quan feia una pel·lícula a principis del segle XX, el que feia no era tenir guions a les mans, tenia les novel·les de Dickens senceres a les mans. I a partir d'això anava dient als actors, als tècnics i tal, com havien de procedir. És a dir, el cinema, en un moment determinat, nosaltres, la literatura, li donem una base, i ara també el cinema ens ajuda a veure que les novel·les no solament han de ser lineals i que poden tenir moltes més possibilitats, no? Uh-huh. És a dir, són dues facetes, el de la imatge i el de la literatura, que se van retroalimentant al llarg del temps, i és molt interessant aquest procés.
Doncs escolta, tenen aquest homenatge publicat per Columna. Julio, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès aquesta estoneta. Disfruta d'aquest premi, però suposo que ja estàs treballant en una altra cosa, no?
Sí, clar, sempre estic treballant. És imprescindible perquè aquest país, si s'ha de salvar, la cultura té un paper molt important i penso que els que estem relacionats d'alguna manera amb la cultura hem de ser tot el que estigui a les nostres mans. I també passa per crear aquelles coses que puguin motivar la gent a viure millor i a continuar endavant.
I tant. I quan necessitem els llibres, la música, el teatre, no? En aquests dies que corren. Per cert, mira, ahir parlàvem al programa de sèries, parlàvem d'una sèrie que es diu El Ministerio del Tiempo, no?, que vas viatjant en el temps. No sé si tu poguessis, sí, tinguessis una porta en la que poguessis viatjar en el temps, te n'aniries a Sitges als anys 30, seria la teva opció?
Jo crec que sí, perquè seria meravellós. Aquell dia en el qual, acompanyat de l'Eliseu Meifrent, que era un pintor amb moltes relacions a Sitges, i que el Santiago Rusiñol va arribar per primera vegada a Sitges, jo m'hauria agradat moltíssim viure en el directe, no? Com baixava en aquella tartana que viatjaven des de la muntanya i anaven baixant al poble. Bueno, això, o la vila, deu haver estat un moment meravellós que m'hauria agradat viure. Mm-hmm.
Doncs escolta, nosaltres de moment tenim la sort de tenir aquest llibre, aquest homenatge, l'homenatge del Julio Ricardo Trigo, per viatjar en el temps també i en la imaginació cap a aquella època. Acabo sempre preguntant què llegeix l'escriptor. A veure, Julio, tu què tens aquests dies a la tauleta?
Sí, doncs mira, estic llegint una novel·la negra, que de Val McDermid, que es diu Un eco lejano, ¿sabes? Que, bueno, es una, el Batman Dermot es un personatge que m'interessa molt, un escriptor que m'interessa molt. I, bueno, ja saps que en això dels gèneres és molt relatiu, perquè realment qualsevol novel·la li pots posar un adjectiu de gènere, i penso que n'hi ha novel·les negres meravelloses i absolutament potents, no? I aquesta és una, un eco lejano.
Molt bé, doncs, escolta, la nostra recomanació, si m'ho permets, és l'homenatge del Julio Ricardo Trigo. Ha estat un plaer tenir-te al programa. Torna quan vulguis.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Restaurant Masia Cruzells, la millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions en aquests dies tan entranyables, a Masia Cruzells disposem d'una àmplia carta de menús elaborats especialment per sopar i dinars d'empresa. Vingui, l'informarem sense compromís. També pot trucar al telèfon 977 75 40 60. 977 75 40 60. Restaurant Masia Cruzells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Disco Cope.
Te mataré con mis zapatos de claqué. Te asfixiaré con mi malla de ballet. Te ahorcaré con mi smoking eye. Morirás mientras se ríe el visioque. Sobre tu tumba.
No m'he tornat boja, senyores i senyors. És que tinc aquí, doncs el Juanjo Odena, que avui ve amb rock and roll, però del d'una, va dir jo. Què tal, Juanjo? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Escolta, quina falta ens fa una mica de rock and roll avui?
Jo crec que sí.
Cada dia, sí, però sí. Avui especialment, jo crec que una mica de rock and roll que ens animi i que ens faci treure una mica, no?, l'atenció.
Pues sí.
Millor. M'ha semblat una gran manera de començar aquest Bailaré sobre tu tumba, de Siniestro Total. Sí. És de l'any 85, aquesta cançó,
Sí.
No sé, comences fort. A veure què em portes al menú, A veure què em portes al menú. Però sí, aquesta... Per què has fet aquesta tria de rock and roll? Sí. També ho necessitaves, tu?
Sí, una mica. De fet, vam estar a Saragossa en un concert, ara fa una setmana.
Sí.
I vaig viure un moment quasi màgic, molt bonic. Era un concert en benefici dels estudis contra... és això, l'Alzheimer.
Ah, sí, d'acord.
I va ser un format que jo no havia vist mai en un concert, que era una banda fixa, que estava tot el rato tocant, i després anaven entrant, o sigui, feia una cançó a la banda i venia un artista convidat i feia dos. I tot plegat, o sigui, van reunir gent doncs, com Siniestro Total, La Guàrdia, Burning...
Ostres!
Tot
en un concert, Miquel Erenchun, mare meva!
I potser pel fet que fos a Saragossa em vaig donar compte de la connexió que hi havia dels grups de música de pop, rock espanyol amb la gent, que cosa que potser aquí no hi és tant, no? I van ser quasi 4 hores de concert on no va baixar l'energia ni un sol moment. O sigui,
molt bé.
Gallina de piel, i em va encantar, o sigui, vaig recuperar, dic, ostres, anem a recuperar coses d'aquelles xules del rock i...
Molt bé.
I una mica he vingut per aquí, això.
M'agrada, doncs aquest Bailaré sobre tu tumba, que diu, te degollaré con un disco afilado de los Rolling Stones.
Ahí está.
No, jo, és un missatge, no?
La veritat és que quan va entrar al concert va ser una revolució, o sigui, jo no l'havia vist mai en ma vida i va entrar... Va entrar així, com molt pausat, i va començar a tocar la guitarra i Bailaré sobre tu tumba, i escolta, el pavelló, tot saltant,
no?
Espectacular.
Més que aquesta cançó, mira, doncs va, ja la necessitem, Una mica de rock and roll. They're rolling the stone.
Te tragarás la colección de casetes.
Home, la col·lecció de casetes.
De
escolta, deia jo, comença fort, amb Siniestro Total, però és que el menú continua també fortet perquè vas amb Leño,
sí,
no?
Sí.
Home, que no conegui aquesta.
Correcte, és que jo crec que quasi les coneixem totes. Passa que moltes les hem oblidat, les hem deixat allí amb un raconet.
Sí, sí, tens raó, perquè jo preparant les cançons, que el Juanjo me les envia sempre una estoneta abans, deia, home, tot és... Saps allò de dir que aquestes me les emporto, tot és al cotxe, no? Una darrere l'altra. Aquesta és del 81, que he buscat jo per tenir, sí, sí, està documentada. És del 81, Maneres de Vivir, Rosendo Mercado, no? Al capdavant de Leño, que hi havia Toni Urbano, sí, aquí, sí, no? Sí, en aquesta, sí, en aquesta, sí, sí, època. I he estat llegint jo que la va produir algunes de les cançons de Leño Teddy Bautista.
Sí.
I, de fet, no? Deien que això, alguns, els puristes, ho van criticar, perquè deien que havia tornat a Leño una mica pop.
Sí, la veritat és que el Leño primer...
una
miqueta més, però jo crec que tenen un bon, tenien en aquesta època, tenien un bon ritme, un bon, una bona essència, no?, del rock and roll.
M'ha fet gràcia això que deien, que ho criticaven, no?, que s'havia, sí, tornat massa pop com una cosa despectiva, no?
Sí. Ja
clar,
passa.
No sé si el rockeros de veritat, el pop és allò, nah, per aficionats.
Sí, però bueno, si volem arribar a un gran públic, crec que llavors has de suavitzar una mica les línies.
Ara
t'anava
a dir,
no?
Ara també, però aquest Maneres de Vivir és molt apte, eh?
Sí.
I de Leño passem a uns mañicos, no? Uns zaragozanos, diria, bueno, que són, no? Héroes del Silencio.
Sí, sí, zaragozanos, zaragozanos.
Bumburi, sí, sí, sí. Només me'n recordo el nom de Bumburi.
Sí.
No, bueno, del altre 50%.
Sí, sí, sí.
Ja em sap greu. Sí. Perdó, eh? Però Héroes, sí, sí, del Silencio, bé, aquesta és dels 90, però és una de les mítiques,
sí,
no? Entre dos tierras.
Sí, va ser l'època daurada d'aquest grup, un grup que es permetia el luxe d'anar arreu del món, tocant en espanyol, cosa que molts pocs grups ho poden haver dit, no? Jo recordo que aquesta gent van arribar al número 1 a Alemanya i...
Ah, sí?
Sí, sí, sí. I tenien una quantitat immensa de fans a Alemanya. Cosa que poques bandes dirien de...
Poques bandes espanyoles, sí, sí, senyor. Doncs això és Entre dos tierras. Jo pensant, bé, altres llocs d'Europa, sabia que havien tingut molt èxit a Mèxic, no? I, de fet,
sí,
Bumburi, ara, en solitari, en, sí, té molt, però no sabia jo que havien,
sí,
fet,
sí,
les Europes.
Sí, Alemanya tenien verdadera devoció per les herbes.
És que té aquest punt heavy metal, el Bumburi. Dic jo que aquestes me les emporto al cotxe, però totes. O sigui, és que no em passo. Saps allò? Perquè a vegades hi ha CDs que dius, aquesta la passo.
Sí, sí.
Aquesta la passo, no? Aquest llistat... No, eh? No, no, una... Totes. Mira. Fantàstica per cantar, aquesta, també.
Per cert, Bumburi està de concert, per qui sigui fan. El dia 16 de desembre estan a Saragossa.
Què em dius ara? 16, sí, sí, de desembre, eh?
Sí, sí,
no,
sí.
Doncs repunten, sí, està... No sé, sí. Ha tret nou disc?
Sí, ha tret nou disc i Saragossa, que és la seva plaça forta, serà un bon concert.
Home, t'anava a dir, dic, veure un Bumburi a Saragossa, sí, no? Sí, no, sí. No ha d'estar gens malament. O sigui que va, anem a les següents, que si no em quedaré sense temps. Passem d'Héroes del Silencio a... Bé, de fet, viatgem una mica en el temps, eh?
Sí.
Perquè aquesta d'Héroes era del 90 i ara ens portes a l'any 79. Correcte. Sí, la veritat és que ballar va molt bé quan, sí, un està una mica... ballar, sí, igual que això de cantar sol al cotxe, també ballar sol a casa.
També, una possibilitat, sí.
Així,
sí,
sense vergonya.
Sí, sí, passant,
no?,
l'escombra.
Bueno, sí, el que convingui, el que convingui. Jo ballo, de fet, quan passo, quan toque fer neteja...
La música també fa...
Ajuda,
portable,
ajuda, sí, perquè és una cosa que no ens enganyem, no li agrada a ningú.
No agrada a ningú.
Però bé, els Burning també són un clàssic, per entendre'ns,
sí, sí,
els 70, dels 80, vaja.
Sí, sí, aquí una mica hi ha grups, aquests, a mi em recorden, transporten molt a la infantesa, la música més transgressora que,
sí,
hi havia en aquests moments. i Burning era un dels abanderats, clar.
Mm-hmm. Tenim Burning, tenim... Ui, tenim aquest... He de dir que em sabia tota la cançó, però no sabia el nom de qui la cantava, no? Sí. I és... Son, les xiques són... Si jo dic les xiques són guerreres, sí, tothom sí. Dirà, home, clar, sí. Claro. Però com es deien?
Cos.
Ah... He estat investigant i es veu que es deia en Koz com un missatge també al sistema, a les sí, discogràfiques, per dir que nosaltres no aquí...
Sí, sí, nosaltres mengem a part.
Anem a part, exacte, nosaltres mengem a part.
Des del perfum a les medias de cristal, xiques cigarreres. Des d'una barra com pita colegial, xiques cigarreres. En la revista son todo natural, las chicas son guerreras.
Estic aquí veient que està tot connectat, eh? Perquè un dels el bateria de Koz, dels inicis de Koz, després va ser bateria de Rosendo Mercado. O sigui, aquí, eh? El
sí,
bon és petit.
Sí, quan no es movien.
El bon és petit. Doncs mira, aquesta, home, aquesta també, què t'he de dir?
Aquesta...
Aquesta també ha traspassat generacions, eh? Les xiques són guerreres. Sí, sí, el missatge sí. També, no?
Sí, s'ha utilitzat en moltes campanyes.
No
sí,
sé
sí.
Si ells ho van fer pensant en això.
No, no,
no,
no
crec,
crec, eh?
No, no crec.
Crec.
No crec. Va, passem a l'altra, que és que si no em dóna temps a totes i les vull posar totes encara que sigui una mica, eh? Aquí, això és poesia pura, Juanjo, mira què et dic. Si jo dic soy un macarra...
Soy una hortera.
És que això, tothom, tothom... Es que quieres servirme de comida. Soy un macarra, soy una hortera. Voy a toda hostia por la carretera. És poesia urbana.
I tant. Aquest és un concert que vam organitzar l'any 86 al Patxà de Salou, que no es va poder acabar.
Per què no?
Perquè el cantant va acabar superperjudicat.
Oh, no em diguis.
Sí, sí, va ser un desastre. Eh? Van començar molt bé, però es va acabar de sobte. No, no.
Fatal. Bueno, això ja passava, eh?
Sí,
i passa.
Sí,
i passa,
sí,
ha passat
sí.
No fa massa, mirant que Iglesias.
Sí, sí, sí.
Però sí, aquesta cançó és del 84 i una cosa que m'ha cridat l'atenció és que dels inicis, això són los Ilegales, que no sí. Sé si ho hem dit, van, es deien d'una altra manera, abans los Metálicos, i es veu que el primer disc va tenir èxit, però no es posaven d'acord amb la discogràfica i va comprar els drets Víctor Manuel. Imagina. Víctor Manuel, el d'Anna Belén,
sí, sí.
Que després els va vendre a una discogràfica, eh? Sí, però mira sí, tu, eh? Aquí sí, sí. Ell estava atent, deia, aquests tenen futur, no? Van fer gaire més que aquest Soy un macarra, Soy
sí,
una hortera?
Sí, sí, van treure, jo diria que, a més, molt seguits, tres àlbums, molt seguits. Jo diria que anaven a un per any i després van desaparèixer, evidentment, suposo que per l'estat d'algun membre del grup, perquè...
Veient l'èxit, no?
Per el que vam veure allà a Salou, quan els van portar, doncs, no podia això, no podia donar massa
clar.
Més de si.
Llavors va acabar el concert aquest, això de es torna el diner de l'entrada i aquestes coses, no?
Bueno, no, perquè després empalmàvem en discoteca i... Però bueno, va acabar, es va arrempar, perquè tocava la guitarra amb una botella de JB, perquè vivia JB aquest home, i es va arrempar. I quan es va arrempar va començar a dir improperis i contra tothom i bueno, van tindre que tallar així una mica accidentalment.
Va ser millor acabar el concert,
sí, sí,
no?
Sí.
I deixar-vos als DJs, no? Que,
correcte, que féssim la feina.
Que féssiu la feina, exacte. Doncs escolta, això eren los Ilegales. Mira, aquestes coses és dins del mite, eh? De les
sí.
Estrelles del rock, aquestes coses es passen.
Sí.
Bé, si jo els dic que és una cançó dels 90, el 91 concret, i els dic una data, 20 d'abril, jo crec que tothom sap
que
el
sí.
Grup, no? Celtas Cortos.
Veinte de abril del 90. Hola, tata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal.
Jo crec que aquest és un dels inicis de cançó que en sabem, la majoria és com el Quijote, que en
sí.
Sabem el principi, no?
Sí, després està treballada la lletra, llavors doncs, ja comences a perdre.
Exacte,
no?
Després ja barreges i tal, però al principi, no?
Sí.
Hola chata, ¿cómo estás? Jo crec que...
Fins aquí arribem.
Això sí. Home, això va ser un hit, sí, aquesta cançó,
sí,
no?
És emblema, icònica...
Exacte.
Del rock d'aquí, no? O sigui que...
Del 91, Jo t'he buscat un parell de coses que tenen a veure amb la música que van passar un 20 d'abril, no del 90. Però un 20 d'abril, per exemple, de 1862, es va reobrir el Liceu després d'un incendi, d'un primer incendi.
Sí.
Un 20 d'abril també es va fer un gran tribut a Freddie Mercury a Wembley, el primer gran tribut, i també un 20 d'abril, en aquest cas del 1923, va néixer Tito Puente, no? Un Oye Como Vas, Mi Ritmo, aquestes coses. Vaig a buscar-li coses que hagin passat un 20 d'abril. I bé, no sé si un 20 d'abril no van publicar aquesta cançó, no es van esperar a fer un 20 d'abril, no? Els Celtas Cortos.
Jo crec que això va sortir quan tocava.
Això va, sí, va anar com va anar.
Sigo currando en lo mismo. La música no me cansa.
I em queda molt poc temps, però tenim un parell de cançons, o sigui que som-hi, va. Perquè has dit abans que en aquest gran concert, que va estar Sinistro Total, no?,
sí,
aquesta gent, també La Guàrdia.
La Guàrdia.
Exacte.
Que aquesta va ser la cançó no cantada.
Què em dius ara? No
sí.
Van cantar aquesta cançó?
No, ells no, la va cantar la gent, de dalt a baix. Sí, va ser molt bonic, perquè és el que et deia, no? Se la sabien totes.
És que és màgia. Sí. Jo he estat en un concert de La Guàrdia i, home...
No tengo tiempo que perder. Ya se va el último tren. Quizás mostrándote una flor.
És d'això que posen el micro i ja no han de fer res
ja
més.
No
ja s'han guanyat
res.
El sou, no?
Sí, correcte.
Home, i des de l'any 88, que van fent.
Sí, que van tirant d'aquí.
Amb aquesta.
O amarte cada tarde fer. Puedo perderme en el alcohol.
Escolta, estan tots perdidos en el alcohol
sí,
i aquestes
clar,
coses, les estrelles del rock.
Esto del famoseo.
Oi, noi, però bé, sí, aquesta cançó és un emblema també de... Bueno, no sé si de la movida, sí, no?
Sí.
És emblema, és una mica com no? Antonio Vega.
És la música més light de la movida, però sí.
Ah, t'anava a dir, no eren gaire gamberros,
no,
La Guàrdia.
No,
era la part romanticona de la movida.
Correcte.
Si quieres hoy puedes venir.
Doncs mira, va, anem de la part romanticona de la movida a uns una mica gamberros, no?
Sí, una miqueta.
Una miqueta. En Tequila, sí. I això és Me Vuelvo Loco. Qui teníem a Tequila? Ariel Roth...
Sí.
Alejo Stivel.
Alejo, sí,
Alejo
correcte.
Stivel, que després sí, Alejo sí. Stivel ha fet més de productor que no pas de
sí,
cantant,
bueno,
no?
Sí, bueno, aquests van aterrar d'Argentina
sí.
I bueno, van tenir uns anys i, bueno, evidentment, tots aquests fenòmens... Era un fenomen més de molt de massa, molt de nenes i d'això. Però, bueno, ens hi van fer tots grans amb Tequila i...
Sí.
I bueno, quan acaba el moment, doncs, els que són del món de la música segueixen el món de la música, està clar.
No,
que...
i tant, ara i el rock no li ha anat malament,
no,
eh?
No.
Hablando por teléfono, marcando un número tras otro.
Que joven son,
sí,
eh?
Sí, jo més encara ho
No res, això és abans d'ahir. És abans d'ahir, l'any 79, Juanjo. No passa res. Escolta, ho hem deixat aquí, que ja m'he passat de temps, però t'agraeixo molt aquesta miqueta de rock and roll avui, que
sí,
falta ens feia.
I tant.
Vaig a posar les cançons en loop, per no sentir notícies ni res.
Correcte.
Fins dilluns. Mil gràcies, t'espero divendres vinent, si no passa res.
Molt bé.
Espero
aquí
que no.
Vagi
bé. Doncs amb això arribem al punt de la una, arriben ara els serveis informatius i tornem en 5 amb propostes per aquest cap de setmana i cinema.
Has tingut un accident i no et conformes amb la indemnització? Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'Avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977 95 81 47. 977 95 81 47. A Reclama, lluitem pels teus drets. Informa-te'n a la web reclamagrup.com.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La policía ha detenido al excomisario José Manuel Villarejo. Está acusado de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales dentro de una operación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
Pues fuentes de la Dirección General del Cuerpo se limitan a confirmar la detención del comisario Villarejo, acusado de presuntos delitos de blanqueo y cohecho, una investigación de asuntos internos de la Policía y de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción detalla que se van a practicar 6 detenciones, 2 de ellas comisarios. Es la operación Tándem, con más de una decena de registros y que se desarrolla en Madrid, Málaga y Valencia. Constituían una organización criminal que, aprovechándose de su condición de cargos policiales en actividades especialmente sensibles para la seguridad nacional, recibían elevadas cantidades de dinero y regalos a cambio de servicios especializados en inteligencia y de facilitar la entrada ilegal en España de ciudadanos no comunitarios. Se les acusa, según Fiscalía, de reintroducir en España y otros países de la Unión Europea fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional de negocios.
Y seguimos muy pendientes toda la mañana de los movimientos que se producen en la cárcel de Estremera, en Madrid. Allí han pasado la noche 6 de los exconsellers enviados a prisión este jueves por la juez Carmen Lamela. Vamos a averiguar si hay novedades. Laura Otón.
Sí, sí, las hay, Pilar, porque acaba de abandonar esta cárcel de Estremera el abogado del expresidente Oriol Junqueras, Andreu van der Geyden. Ha asegurado que va a recurrir la sentencia, que sus clientes están tranquilos, firmes, y eso sí, en una situación, dice, que muy dura. Cree que la huida de Puigdemont no ha influido en la entrada en prisión de sus clientes.
Tengo el convencimiento pleno de que la actitud de Puigdemont, de cualquier otra persona, no ha influido para nada en la decisión. La decisión que se ha tomado, se hubiera tomado en cualquier circunstancia.
Dice que no tiene pruebas todavía, pero que lo peor ha sido el traslado, donde ha denunciado que al ser un espacio de impunidad y no vigilado, se han producido en condiciones malas, aunque no ha querido pronunciar la palabra tortura o malos tratos. Seguimos pendiente también de Santi Vila, que podría abandonar en las próximas horas esta prisión de Estremera.
Gracias, Laura. Y en Jaén, la Guardia Civil ha detenido a 6 personas por el expolio de casi 800 piezas arqueológicas, íberas, romanas y griegas de gran valor. COPE Jaén, Antonio Agudo.
Todos los detenidos son de la provincia de Jaén. Se les acusa de un delito de expolio. Las piezas incautadas tienen un valor incalculable. Entre ellas estaría la primera prueba de escritura íbera de la provincia.
Esa plancha que tenemos íbera del siglo III, el primero antes de Cristo, nos dicen los arqueólogos, fue importantísima y fue el origen primero de esta operación. Los rasgos que aparecen, la grafía que aparece, pues según nos dicen los arqueólogos, es la escritura originaria autóctona de la península más antigua que existe. Existen muy pocas planchas en España y concretamente en el mundo.
En Jaén existen más de 2.400 yacimientos arqueológicos que sufren este tipo de expolios.
Y Cadena 100 celebra mañana en Madrid el concierto Por Ellas, cuyos beneficios se destinan a la lucha contra el cáncer de mama. El gran patrocinador es el Corte Inglés, que lleva años colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer. La directora de comunicación del Corte Inglés, Esther Uriol, explicaba en Herrera en COPE un nuevo proyecto que van a financiar los 3 próximos años sobre el cáncer de mama hereditario.
Es un proyecto en el cual pues interviene tanto la empresa como los empleados, como los clientes y la sociedad en general, ¿no? En este caso a través de la Asociación Española contra el Cáncer y el Valdebron, que es quien está llevando a cabo estos proyectos de investigación.
Y están pasando más cosas este viernes, Antonio Raiz.
Además de en la cárcel de Estremera, Pilar, en el asunto catalán la noticia se sitúa hasta ahora en tres escenarios diferentes. El primero en Bruselas. Puigdemont y los cuatro consejeros huidos siguen pendientes de la Audiencia Nacional y de la orden de detención y entrega que previsiblemente va a dictar la juez Lamela en las próximas horas. Además, las asociaciones callejeras patrocinadas durante años por la Generalitat y otras organizaciones tratan de calentar la calle. La minoritaria intersindical CSC, que es un sindicato independentista, acaba de convocar una huelga general en Cataluña para el miércoles 8 de noviembre. Habrá que ver si se suman Comisiones Obreras y UGT. Y el tercer escenario se sitúa en Palma. Allí ha hablado el presidente de Empresaris de Cataluña, es Josep Bou, y respalda el encarcelamiento de Junqueras y de los otros exmiembros del gobierno de Carles Puigdemont. Cataluña ha sido la comunidad donde más ha crecido el paro en octubre. Ha subido el doble que el año pasado. No parece que sea algo puntual, según acaba de contar a COPE el director de Relaciones Laborales de COE, Jordi García Viña.
El efecto es un efecto continuado, que lo normal es que los datos se sigan consolidando, en este caso a negativo, salvo que la campaña de Navidad sea suficientemente buena como para que pueda repuntar, pero ahí tenemos nuestras dudas.
Esto en el plano económico. El golpe separatista en Cataluña ha abierto también una gran grieta en Podemos, y todo apunta a que se va a precipitar en las próximas horas. Los círculos de Podemos en Cataluña allanan el camino para que Pablo Iglesias renueve la dirección del partido en esta comunidad. La destitución de Dante Fachín, en clara disputa con Pablo Iglesias, está cada vez más cerca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, lista de Lopetegui para los partidos contra Costa Rica y Rusia. José Luis Corrochano.
Es la antepenúltima lista antes de la definitiva para el Mundial. Vamos a jugar la semana que viene en Málaga contra Costa Rica y la semana siguiente en San Petersburgo contra Rusia. Ciudad del Fútbol de la Roza, Miguel Ángel Díaz. Noticias en la lista de Julen Lopetegui.
Son 25 futbolistas. Lopetegui llama por primera vez al jugador del Alacho, Luis Alberto, y recupera a Alberto Moreno, que en su día fue llamado por Del Bosque. Además está Iniesta, que reaparecerá el fin de semana contra el Sevilla. También están Morata, Vítolo y Suso. Se caen por decisión técnica Monreal, Azpilicueta, Viera, Pedro y Aduriz, y por lesión Coque y Carvajal. Lopetegui sigue sin llamar ni a Parejo ni a Marcos Alonso. En total hay 17 clubes representados.
Mi noticia que les cuenta la cadena COPE, buena para el Real Madrid, habla de la lista, posible lista para el partido contra Las Palmas, Melchor Ruiz.
Sí, Gareth Bale se ha reincorporado al trabajo de grupo, por lo tanto Zinedine Zidane, a falta de entrenamiento de mañana, podría convocarle de cara a ese compromiso el domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas, algo que también podría hacer con Rafael Varane, que ha realizado la primera parte con el grupo y luego ha trabajado en solitario. Ambos, el galés Gareth Bale y el francés Rafael Varane, están también convocados con sus selecciones.
Y cita del día, no antes de las 3:30, partido de cuartos de final del torneo de tenis en París, Rafael Nadal contra el serbio Krajinovic.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que seguim al dia, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, un servidor que és el Ricard Álvarez des de COPE Lleida. I per què dic això? Doncs perquè ja saps que ara connectem amb la nostra particular Nacional 240, amb COPE Tarragona, amb la inestimable companya de Tarragona, de Reus, de la zona de la costa, per la meva enveja, eh? Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Sí, la veritat és que, home, jo entenc que et faci una mica d'enveja, perquè això de viure al costat del mar té el seu punt, eh? Però,
que sí?
Sí, sí, és una altra cosa. Però, escolta, això no vol dir que menystinguem
No,
que jo, vamos, la muntanya és una meravella.
Un
també.
Servidor és molt de Lleida, clar. Les coses com siguin.
I ara comença l'època aquesta fantàstica per començar a escapar-se a la muntanya.
Escolta, de totes maneres, a mi el mar sempre m'ha agradat, però amb moderació. És a dir, jo si tinc caseta, ho vic d'una altra forma que no fer, de, com es diu vulgarment, de dominguero. O sigui, agafar el cotxe el diumenge, l'estiu i vinga.
Clar, és una altra cosa.
Es viu diferent, eh?
Sí, és una meravella, la veritat.
Un dia farem un especial de llocs on has viscut i que ens expliquis al final en quin et quedes.
Home, és difícil, eh? És difícil triar, però un dia el fet. Però bueno, vés a saber és encara bo, el que em quede per recórrer.
No, efectivament, però és bo perquè dic cada lloc, per estrany que sembli, té la seva cosa
cada
bona.
Cada lloc té la seva part bona, exactament.
Molt bé, d'aquí uns minuts ja parlarem de les estrenes de cinema amb la Laura González, però abans anem a fer propostes tant de Lleida com de Tarragona, Mònica, perquè la gent perdi la por a la Nacional 240, es mogui.
Que es mogui. moguin, que viatgin, que coneguin, no? Tant la demarcació de Lleida, els que no la coneixen, com la de Tarragona, els que no la coneixen, o fins i tot sense moure's de demarcació, que coneguin nous racons, que a vegades el més desconegut és el que tenim a la vora.
I tant. Escolta, deixa'm que et parli de música.
Sisplau.
Mira, jo et portaré avui potser unes propostes més clàssiques, per entendre'ns, però no per això poc menys importants, eh? Mira, avui comença el Jazz Tardor, que a Lleida és tot una institució ja. És un festival que porta grans figures del jazz de tot el món i que arriben a Lleida. Comença avui la 24a edició, per tant, ja en saben. I avui, divendres, a 11:15 de la nit, al Cafè del Teatre, tenim a Joan Sant Martí amb el seu codi personal. Són el tret de sortida, però un Jazz Tardor que estarà a Lleida fins al proper 26 de novembre i que portarà figures com, per exemple, Benny Golson. Benny Golson, que és un del... Té 88 anys, eh? Té 88 anys, està de gira per Europa i estarà a Lleida el 25 de novembre, ja ho direm en el seu moment, però ho dic perquè la gent vegi que és una de les grans figures del jazz, tant del segle XX com del segle XXI, i que estarà a Lleida dins d'aquest Jazz Tardor. I si em deixes, si us agrada la màgia i voleu anar a gaudir de la màgia en família, perquè aquestes coses en família encara té més gràcia, tenim la tardor màgica, una tardor màgica que la tenim demà dissabte al Teatre de la Llotja, que al migdia estarà plena de propostes, de tallers, d'exhibicions, d'aquestes a curta distància, i que rematarà al vespre, a la tarda, el Mag Lari amb el seu espectacle La Dolce Vita.
Molt
per tant,
bé.
Si us agrada el món de la màgia com a mi, és una bona cita demà, al Teatre de la Llotja, tant al matí i migdia com a 6:45 de la tarda.
Mm-hmm. Perfecte, doncs vinga, vaig amb la meva proposta, que no sé si t'agradarà, Ricard, ja t'ho dic ara. A tu personalment,
ja saps que sí.
No sé si t'agradarà. No ho sé. Mira, jo et dic, et proposo anar a Pratdip, no sé si saps on pari,
sí.
És al Baix Camp, eh?
Sí, sí.
Sí, doncs a Pratdip tenen una llegenda, que és la llegenda dels dips, que eren aquests gossos vampírics, per entendre'ns, gossos xucladors de sang.
Vale, ja t'entenc per on vas.
Ja saps per on vaig, no? Doncs aquest cap de setmana celebren la quarta edició ja del festival que omple Pratdip de llegenda més que mai, no? Aquest Pratdip llegendari. Mm. Quarta edició ja aquest dissabte i diumenge, 4 i 5 de novembre. A més, enguany han ampliat la programació, perquè la veritat és que tenia molt èxit. Per tant, tenim representacions, escenificacions a càrrec de la companyia Bravium Teatre. Representaran les històries naturals de Joan Perucho. També tindrem concerts durant aquest Pratdip llegendari, una ruta pels racons més emblemàtics del municipi que ens transportarà al passat per descobrir aquests misteris tenebrosos dels dips. I també hi ha més novetats. Presentaran enguany, tenen una beguda especial per la festa, la sang de dip. Relacionat.
Sí.
Hi haurà una casa embruixada aquest any i també una gincama, no? I màgia per adults, en aquest cas també. O sigui que si t'agrada la màgia t'hi pots apropar. A banda de molta activitat, no, tindrem gastronomia, evidentment. Els restaurants de Pratdip faran menús especials per celebrar aquest Pratdip llegendari. Així que jo et proposo un festival una mica de misteri, d'anar a passar una mica de por i transportar-nos aquestes llegendes dels dips, d'aquests gossos.
Et puc enviar una ambaixadora en nom meu?
I tant. Ja sé qui m'enviaràs. T'envio
a la Laura.
A la Laura. Això potser li agradarà. Ja ens està escoltant, ja?
Sí.
A mi m'encanten aquestes propostes, Mònica.
Ah, doncs escolta, a Pratdip.
Jo t'envio la meva ambaixadora i després ja m'ho explicarà.
No, escolta, Pratdip llegendària.
Pratdip m'encanta.
4 i 5 de
novembre.
És una
zona de visita que m'encanta. Ara, jo aquestes coses de terror, doncs què vols que et digui?
Que som, sí, que està molt bé.
Jo la llegenda la coneixia.
Jo aniré agafat de la mà de la Laura o darrere.
Animeu-vos. Anima't tu, Ricard, que s'animi tothom, que és una manera, és un moment molt especial, si no coneixem Pratdip, per descobrir-lo.
Doncs ho haurem de revisar, això.
Vinga, a partir de dissabte al matí, va.
Ho haurem de revisar. Molt bé, escolta, hi ha una altra cosa que... Hi ha una altra cosa d'aquelles que sempre et dic, que cada cap de setmana et dic, que ara ja saps que anem de cara a Nadal i tenim les celebracions, Mònica, el sopars d'empresa, de família... Ens hem de posar macos, ben arregladets i el millor del nostre armari. Però a la taula,
sí.
Volem el millor,
home,
no?
I tant,
a la taula.
Sempre.
Doncs mira, jo te dic que amb Marina Espumante de Bodegas Bocopa, que és un vi diferent de categoria, quedaràs bé.
És de categoria, això és molt valencià, no? Molt de...
És un vi, mira, és espumós, d'Alacant, de raïm, que està fet doncs, al costat del mar Mediterrani, el que dèiem del mar. el mar sempre ajuda.
Doncs és fresquet, no?
Sí, s'ha de prendre fresquet. I a més és una excel·lent tria per aquests moments especials, amb família, amb amics, amb els companys d'empresa, amb la parella. Que no cal sempre estar reunits amb molta gent, amb parella.
O encara que estiguis, tu sol celebren. S'ha de celebrar tot el que es pugui.
Ja
i doncs amb Marina Espumante, no?, de Bocopa.
Marina Espumante de Bodegas Bocopa, que ja sabeu que és l'espumante mediterrànio.
Es que es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la independencia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
Ahora los tecnoprecios del Corte Inglés se han convertido en super tecnoprecios para adelantarse al Black Friday.
Sí, con hasta un 20% de descuento en una gran selección de televisores, como un Panasonic de 55 pulgadas 4K, ahora por 699 euros.
Además, financiación en 12 meses, envío a domicilio y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio.
¿Qué pretende Puigdemont? Alargar lo máximo posible el plazo antes de tener que volver a España.
Trump afirmaba que Estados Unidos tenía que ser más duro, más listo y menos políticamente correcto para combatir el terrorismo.
El atraco ha empezado a las 9, dos hombres han entrado en la sucursal.
Cayó ahí en la acera, no sé si te cerraron.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
I els divendres en aquesta hora, doncs, estàs a Divendres de Cine. Mònica, ja saps amb qui.
Clar, amb la Laura González.
Laura.
Hola, bona tarda.
Bon dia, què tal?
Quantes estrenes portes avui?
13.
Tretze.
Quin número més bonic.
Oh, sí, mira. No, no, si a qualsevol cosa li busquem sempre la part morbosa, no? La que a mi no... Això, 13.
Avui porto un munt de muerte, drama, bueno...
Però si ja ha passat, això del Halloween aquest.
Té vuitada, com els aniversaris, això del Halloween.
Això dure. Escolta, has anat al cine?
Doncs no, però he fet una inversió important en cinema, perquè el cap de setmana que ve me'n vaig a veure la pel·lícula de E.T., que és una de les meves pel·lícules preferides, i la vaig a veure en orquestra sinfònica, allí, a l'Auditori.
Oh, quin bon pla.
A on, allí?
A Barcelona.
A Barcelona te'n vas?
Sí.
E.T., l'E.T.
Sí.
No, el corte del director, l'ET normal.
No, ET normal, però amb banda sonora en directe.
Té la seva gràcia això, Mònica?
Oh, no. És
música en directe.
Sí, és una proposta molt interessant que estan fent a diversos llocs, de fet, no emete, però que estem atents perquè veure la peli amb banda sonora en directe és un valor afegit.
Jo crec que sí. Anem a parlar d'estrenes, perquè ja sabeu que s'estrenen les pel·lícules, les cartelleres el divendres, a portes del cap de setmana. Per tant, en tenim 13 avui. Tu que ja les has mirat, alguna per mi, o ja et despedeixo al final?
No, ui, cap per tu.
Cap per mi.
Cap per tu, la veritat.
Bueno, vinga, va, vinga, a veure si encara en rasco alguna.
Doncs mira, tindrem Enganxados a la Muerte, que és un remake d'una pel·lícula que es deia Línia Mortal, que van fer a principis dels 90, 1990, i va sobre 5 estudiants de medicina que, amb l'esperança de descobrir el misteri del que hi ha més enllà dels confins de la vida, doncs emprenen un atrevit i perillós experiment. A base de parar el seu cor durant un breu lapse de temps, doncs cadascun d'ells viu una experiència propera a una mort clínica, i bueno, a mesura que la investigació es torna cada cop més perillosa, doncs es veuran obligats a enfrontar-se a les conseqüències paranormals de les seves incursions en el més enllà.
Uh-huh. Escolta, per cert, fa una setmana sí que vas anar al cine.
Sí.
I què vas anar a veure?
Vaig a veure Àndia, que és una pel·lícula basca.
Ara m'ha vingut al cap.
Ah, sí? Ens n'havies parlat d'aquesta?
Sí, la del gegant. La del gegant, correcte.
I al final vas anar al cine?
Sí, vaig anar al cine.
Molt bé, doncs
vaig venga. Vaig penjar a Twitter i tot.
Clar, per això em sonava. Doncs Mònica, ens ha de dir el plat.
És veritat.
Clar.
És veritat, això, ja sí. Saben que a la Laura li demanem
la Laura s'està escaquejant,
que ens digui, clar.
Es diu que no va al cine per no dir a veure en quin plat
Amb quin plat relaciona la pel·lícula que ha vist, no?
Sí.
Amb una fusió gastronòmico-cinematogràfica.
Un bon xuletón.
Un xuletón.
Sí, perquè el gegant allà a la pel·lícula deia que es menjava 7 xuletes i podia veure no sé quantes cidres i no sé què. Doncs pues mira, el plat ja li esqueia molt, no? Aquells pues xuletons
xuletón.
Grans.
Sí.
Xuletón que això, a la brasa.
Que això, sí. que són només allà, el País Basc, que després no és igual enlloc,
No. Però tu, Mònica, que hi has estat també, xuletón al punt, poc fet,
poc
o,
fet.
O cremat?
Poc fet.
Laura González.
Molt fet.
Molt fet. No sa. No és sa, molt fet.
Bueno, però, bueno, però li agrada la carn així.
Ja, però te l'has de menjar poc fet, que és sa.
Vale.
El nutricionista diu això. Jo... Vinga, va, que n'han fet una. Enganxados a la muerte.
Després tindrem també La batalla de los sexos, protagonitzada per Emma Stone i Steve Carell. I, bueno, és una comèdia basada en fets reals. El 1973, dos tenistes, la carismàtica Billie Jean King i el campió Bobby Riggs, doncs es van enfrontar en una publicitada exhibició de tennis anomenada La batalla dels sexes. I bé, el film tracta temes com el feminisme, la igualtat de tractament entre homes i dones dins del món de l'esport, més concret en el del tennis, la homosexualitat entre dos dones, tractada amb molta tendresa i tacte. Bueno, és un producte interessant, encara que no sigui un entès sobre el tennis, per descobrir un fet que va passar durant els anys 70, doncs, dintre del món del tennis, i recomanada per anar, per a que vagi Andy Murray o per anar-hi amb ell, ja que va fer aquells comentaris de que el gran slam del 2009 l'havia guanyat no sé qui.
Jo és que no estic gaire posat en tennis.
Bueno, va fer un parell de comentaris a la premsa, doncs quan li van dir, oh, has aconseguit dos ors olímpics seguits, tal, no sé què, i ell va dir, bueno, Selena i Venus Williams en tenen quatre cadascuna. Uh-huh. Com a que no se'l dit en compte a les dones al món de l'esport. Home, doncs, i ell sempre ho reivindica, sempre que té l'oportunitat.
Té la seva part de raó, eh?
Clar.
Sí, la vara de medir és diferent, encara que, no? Que
és veritat,
diguem
és
que no, sí, ho sí, continua
sí.
sent.
I tant que sí. Per això m'has dit que és una comèdia...
Sí, és comèdia així una mica... Me penso que és dels productors de Pequeña Miss Sunshine, que és així una mica cinema independent i tal.
Jo només conec de tot el que has dit, bueno, sí, la Emma Stone i l'Steve Carrell.
Claro.
Como Dios surt a la 1 i a la 2 protagonitza.
I ella, Emma Stone, fa la
Emma Stone és fantàstica, Emma
Stone. És fantàstica.
Sí. Que és la germana petita de la Sharon Stone, no?
No.
Ah, no?
No estan ni emparentades.
Pues és la filla.
I té una gran vis còmica, aquesta noia, aquesta actriu.
Sí.
Si no són família.
No, a priori no.
Vinga, què més?
Tindrem també American Assassin, que és una pel·lícula estadounidenca, és un thriller d'acció sota el leitmotiv de la venjança. Després de la mort de la seva nòvia en un atac terrorista, en Mitch és reclutat pels Black Ops, que són una policia especial que tenen allà als Estats Units, i és entrenat per un agent de la CIA, que és interpretat per Michael Keaton. Els dos doncs, hauran de dur a terme una missió per detenir una operació que podria desembocar en el caos a nivell internacional. Uh-huh. Una pel·lícula molt americana, la veritat.
O sigui, t'anava a dir. No t'he vist passió perquè poso una americanada.
És que no m'identifico jo.
No, aquesta no és un xuletón, eh?
Aquesta no. Això és un Big Mac.
I ara, on estem musicalment parlant?
Doncs això, t'ho creguis o no, és Iggy Pop. Ah. És un experiment que va fer, que es deia Preliminaries, és un disco que el recomano molt, és tot de música així. I, bueno, és que Iggy Pop és un artista que sempre li agrada experimentar en altres camps a banda del punk, no? Que és el seu gènere.
Uh-huh.
I bé, la pel·lícula que us parlo ara és un documental que es diu American Valhalla, i aprofitant American Assassin, doncs per diferenciar-la teniu American Valhalla, que és un documental musical sobre una aventura criatura que... una aventura creativa entre Iggy Pop i Josh Homme, que és el líder dels Queens of Stone Age, que fan un projecte pues, entre ells dos, dintre de dos artistes que ja juguen un gran paper dintre de bandes molt importants, com són els Stooges i els Queens of Stone Age, uh-huh. pues, decideixen fer un projecte a banda d'això per trencar una mica, saps, amb aquesta vida únicament del grup, perquè clar, són grups molt grans i...
Però això és documental, eh?
Sí, és un documental, però és força interessant.
Uh-huh.
Sí. Tindrem també La gran enfermedad de la mort, The Big Sick, en anglès. També és estadounidenca i és una dramèdia, que és comèdia-drama.
The Big Sick no surt l'off per enlloc, eh?
No.
Ja, bueno,
The Big Sick és la gran malaltia.
Doncs pues aquí l'han traduït com La gran enfermedad de la mort.
Ah.
Què et sembla?
A veure, dramèdia romàntica.
Sí.
Com pot tenir tres gèneres una pel·lícula?
A veure, no, gèneres...
Drama, comèdia i romàntica.
Estem d'acord en que l'amor a vegades és un drama i a vegades és una festa. Uh-huh. Llavors, pues, bueno, pues, una pel·lícula que tracta sobre amor ha de tenir les dues cares de la moneda, no?
Uh-huh.
Jo crec. I bé, pues això, explica la història entre Kumail i Emily. Vale? Quan tot sembla que es converteix en el rotllo d'una nit, doncs són una parella, un noi i una noia. Ell és musulmà, amb uns pares musulmans estrictes, que tenen un matrimoni acordat i tot això, i bueno, ell té un rotllet amb una noia, que sembla que sigui un rotllet d'una nit, però bueno, la parella avança, tot i les seves diferències culturals.
Sí que va tirant en van.
Sí. Aquest proper títol han decidit ja ni traduir-lo. A Ghost Story. Una història d'un fantasma.
I musicalment parlant, on som?
Això és Danny Elfman, la banda sonora d'Alicia en el País de les Meravilles. Aha,
vale.
Que és així com a molt màgica i me va bé per explicar-vos-lo d'ara.
A Ghost Story. Ghost és fantasma.
Sí.
Una història de fantasmes.
Correcte. És cinema independent americà i, bueno, és un retrat entre la tendresa i l'enigma sobrenatural d'un músic que mor en un accident de cotxe i torna al món com un fantasma a la casa on vivia amb la seva dona. I, bueno, té moments íntims de la vida que fan replantejar-se el que vindrà després d'aquesta. És una pel·li així, una mica enigmàtica.
Ah, no és
a
un
part,
documental, eh? És una pel·li, això.
No, però el personatge que fa de fantasma va amb un llençol blanc a sobre, saps? Com super... Saps? Com ens imaginem... Correcte.
Típica.
Sí.
Escolta,
i això la fa especial.
En qui se li devia d'ocórrer, això de que el fantasma anés amb un llençol?
Doncs no ho sé.
No ho sé, però va fer fortuna, eh?
És veritat, eh? Fixa't que els fantasmes sempre han d'anar amb el llençol.
Doncs no sé. No
és curiós, això.
Ja, investigaré.
Per què amb un llençol?
Ja us ho explicaré.
I per què blanc i no estampat?
Ah.
Mònica, li hem de preguntar a la Leida, això, eh?
És veritat.
Al vestidor. Escolta, això dels fantasmes, per què havia de ser el llençol blanc? I si fos estampat, quin li aniria bé?
Leopardo, et dirà Leopardo.
Sí.
Molt bé. Doncs parlant de fantasmes i coses xungues, tindrem també Crucifixión. És una pel·lícula britànica, un thriller de terror sobre possessions demoníaques. Quan un sacerdot és empresonat a Romania acusat de l'assassinat d'una monja jove sobre la que se li practicava un exorcisme, una periodista investiga si l'homicidi va ser sobre una persona mentalment malalta o si és cert que hi ha darrere un cas de possessió. Llavors, bueno, és possible que fins i tot la presència demoníaca acabi al cos de la pròpia periodista que cobreix la notícia. Una mica previsible, la pel·lícula.
Bueno, però... Jo, Laura, no sé com ho estàs veient tu, però de moment veig la cartellera molt allò...
Però la Laura que està darrere l'ha llegit amb ganes, eh?
Bueno.
Jo diria que de moment no hi ha res que encara t'emocioni massa, Laura.
Ara bé. I ara bé un documental, que és la meva recomanació de la setmana. Però hi ha bons documentals aquesta setmana. Es diu Le Complexe Frankenstein. És francesa. El Complejo de Frankenstein. És una d'aquelles pel·lícules que sense haver-les vist ja sé que m'agraden. ¿Vale? Es tracta d'un documental sobre cinema, però que a més és com una mena d'homenatge a les figures més o menys preades i a vegades també lloades del món del cinema, que són els monstres.
Uh-huh.
¿Vale? La portada em recorda molt a Gremlins per la distribució i les imatges i els colors i tal. I bé, apareixen doncs, comentaris de directors de la talla de Joe Dante, que va ser el que va fer Gremlins, també va fer Pequeños Guerreros i tal, també de Guillermo del Toro, que és un dels mestres de la fantasia, de Kevin Smith, bueno, i així com coneguts professionals també dels efectes especials com són pues, Phil Tippett, que jo el segueixo, saps allò quan surten els crèdits que ningú mire? Jo els miro i Phil Tippett és un dels pares també dels efectes especials, va començar treballant amb stop motion, que és una tècnica així d'anar fent fotograma per fotograma, uh-huh. I bueno, ha anat evolucionant juntament amb el tema dels efectes especials. El documental doncs es parla de diferents formes d'elaboració d'aquestes criatures, des del maquillatge fins als efectes especials dels animatrònics digitals, aquests com van fer el Gollum del Senyor dels Anillos, per exemple. Doncs bueno, a través d'aquest documental podrem descobrir l'artesania en la creació de monstres que en un principi no existeixen, que són només d'un món imaginari, però que ells els fan néixer, no?, per la gran pantalla. Jo crec que serà un documental molt màgic i gaudeix també de material exclusiu de pel·lícules com Jurassic Park, El Exorcista, Gremlins, saps allò que diu?
Escolta,
no?
M'agrada la proposta.
Això anava a dir, me l'ha venut bé, la
sí.
Laura.
Jo crec que és, de moment és el més interessant que veig a la cartellera. Sí,
Le Complex Frankenstein.
Sí.
Llàstima que és francès.
Bueno, però tindrà subtítols.
Ah,
clar.
L'estrenen aquí. Vull dir que... llavors, Pokémon, te elijo a ti.
Venga.
Una pel·lícula d'animació japonesa. Com bé diu el nom, és una pel·lícula sobre Pokémons. Ens parla de la història de Ash Ketchum, que és el protagonista que diu amb la gorra i tal, i amb també un jove i inexpert Pikachu. Ens explica com es constitueix aquesta relació entre els dos protagonistes, que ja s'ha convertit en un dels vincles més emblemàtics de la cultura popular. Tothom sap Pikachu i Ash... sempre van junts. Després tindrem també Deep, que és, bueno, animació Deep de profund.
Això t'anava a dir Deep, són els dips? De
sí, no. De profundo. És animació infantil amb poquet suc. La veritat és que la crítica ha dit que no té massa gràcia. Bueno, en un futur no molt llunyà, els últims supervivents del planeta són un grup de cèntriques criatures que viuen als abismes marins, en una profunda escletxa a l'oceà. Estan protegits pel mític Kraken i bé, una catàstrofe farà que el petit pop Deep, juntament amb els seus amics, hagi d'emprendre un perillós viatge ple d'aventures salvatges i salvar així tots els habitants de l'escletxa. No ho heu sentit mai, no, aquest
argument? Kraken,
no. A...
Però el Kraken és aquell que va amb l'Holandès Errante a Pirates del Caribe?
No. El Kraken
no?
És una figura mitològica.
Pues això, surt allí el Kraken.
Que és un calamar gegant.
Tots això. Que no has vist Pirates del Caribe?
Crec que va bé el Ricard en aquest cas, eh?
Sí, bueno, claro, el Kraken, però... Ah. El Kraken no és un personatge...
Surt a Pirates del Caribe 2, crec.
I no fa de personatge de persona?
No.
Ah, claro, soltada al Kraken, ja recordo. Claro, estic tenint ara un flashback.
Però jo quina experta en cinema estic buscant?
És que jo Pirates del Caribe era la primera i les altres les anaven veient mentre es feia el dinar, feia rentadores... No me van motivar massa, la veritat.
No és el Barry Johnny Depp fent allí la manera de caminar aquella que té? Ja té la seva gràcia.
Ai, doncs pues jo crec que la va cagar Johnny Depp. Era un artista molt polifacètic i ara, la veritat...
Ja hem obert el meló. A veure, que ens queda poc temps.
Què és això?
Això és un tango.
Oh,
que bé.
Amb un minut tot.
Documental de Félix Vizcarret, que és un director que va fer Bajo las estrellas o Vientos de La Habana, sobre la figura del cineasta Carlos Saura, que el cineasta aquest va fer Ai Carmela o Goya en Burdeos, que és aquella pel·lícula que el Paco Rabal feia de Goya. Bueno, i fa un documental sobre l'aportació d'aquest cineasta al món del cinema. Diu la llegenda que Carlos Saura estima més les seves pel·lícules que els seus propis fills i, bueno, aquest documental està protagonitzat pels fills de Carlos Saura i pintar el retrat d'aquest cineasta. Tindrem també El Sistema Solar, que és una coproducció Espanya-Perú, basada en una obra de teatre homònima, que va sobre un drama familiar a les nits de Nadal, amb les seves tensions pròpies, les seves revelacions, i us recomano, mira, a Tarragona, als Cinemes d'Amposta, fan un documental en 3D sobre l'obra de Rafael, que es diu Rafael, The Lord of the Arts, Rafael, Renaixement, no el cantant.
Per això que era el cantant.
Doncs és un documental en 3D sobre les obres d'aquest artista.
Home, perdona, Rafael el cantant en 3D ha de ser una cosa espectacular.
Espectacular, sí. Jo opto per això.
Vale, mira. Laura, aniràs al cine?
Jo sí.
No et comprometis si no has d'anar ja?
No, i si no, la setmana que ve vaig a ETE, ja us explicaré l'experiència.
Laura González, fins la setmana vinent.
Molt bé,
adéu, Laura.
Mònica, nosaltres ja anem directes cap a 2:15.
Sí, senyor, tanquem la paradeta, vagin al cinema, vagin al teatre, passin-s'ho bé aquest cap de setmana, no?
Dilluns hi tornem.
Això, agafem aire.
Bon cap de setmana.
Gràcies, adéu.